com esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda amb la Clara, el Pacua, el Marcos i jo mateixa, la Cristina. Aquest és un espai radiofònic lliure, autònom, radical i dissident de UB de Vivienda a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM. Us aviso que aquest és el nostre primer programa en directe, així que esperem que sigueu benevolents. Com ja sabeu, UB de Vivienda és un conjunt de persones organitzades de forma lliure i oberta en assemblees populars, apartidistes i que lluitem per un habitatge digne. Actualment existeixen moltes assemblees que actuen conjuntament a Barcelona, a Hospitalet, a Sant Vicenç dels Sords, a Terrassa, a Sabadell, a Sant Quirze del Vallès, a Sant Cugat, a Badalona i a Barcelona, on hi ha l'assemblea de Magdalenes, també tenim altres assemblees de barri, com Nou Barris i Poble Nou. L'Assemblea de Magdalenes es reuneix cada dimecres a les 8 al carrer de Magdalenes número 13 de Barcelona. Per conèixer els horaris i els llocs de reunió de les altres assemblees, podeu visitar bcn.vdvivienda.net i les webs d'altres assemblees i de la coordinadora. Necessitem participació, volem participació, idees noves i maneres de veure com enfocar el problema de l'habitatge, ara que la bombolla ha esclatat i ens ha pastifat a tots. Participeu ubdevivienda.net. I ara mateix ja donem pas a la primera tanda de notícies. Esperem que us siguin del vostre agrado. Potser que no ho siguin, però bueno, allà estan.
Preu concertat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya ja ha aprovat els preus dels nous habitatges de protecció oficial. El polèmic preu concertat de Catalunya. Aquest preu concertat per Catalunya té per objectiu declarat fer atractiva la vivenda de protecció oficial als promotors. Els preus varien dels 2.100 euros per metre quadrat a les comarques de fora de la corona metropolitana als 4.000 per metre quadrat a la ciutat de Barcelona. Això vol dir que els nous habitatges de protecció oficial i l'estoc de pisos de lliures que no es venen i que es reconvertiran en habitatges de protecció podran costar fins a 320.000 euros a Barcelona. La situació és tan ridícula que el catedràtic José García Montalvo ho va considerar literalment una borrada. Però no només és una borrada, també és la prova última de la demostració del poder que els promotors tenen sobre els polítics. Si així ho fan en el moment més feble i havent causat el problema, què farien en altres circumstàncies? Total, patètic, vaja, no sé, ho trobo molt patètic.
Hauríem de, hauríem de reflexionar el que... a què li estan dient vivenda de protecció i a què li estan dient vivenda pública. Perquè amb les sigles aquestes, que sempre han sigut l'excusa dels polítics de prometre VPO, ara només falta això, o sigui, que li diguin vivenda pública a això, els estocs que no poden vendre amb els promotors privats.
Però és que no només li diuen vivenda pública, sinó que té tots els avantatges de l'habitatge públic, és a dir, tot el màrqueting d'aquests habitatges, tota la borsa de compradors estarà cedida per la Generalitat de Catalunya, és a dir, que són habitatges gairebé a preu de mercat amb tots els beneficis de la VPO pels promotors. O sigui...
De fet, això de la concertació i el pacte i el pactisme que tenen amb el Pacte Nacional de l'Habitatge, el que està clar i el que posa en evidència és que el problema de l'habitatge que volen resoldre és el problema dels que han especulat i el problema, diguéssim, dels que no poden guanyar els milions que guanyaven doncs, diàriament. I tornem a lo de sempre, que s'està privatitzant els beneficis, s'han privatitzat sol, plusvalies, etc. I ara és el moment de socialitzar les pèrdues i la manera és amb invents d'aquests del tipus del preu concertat. Crec que li podríem posar música a tot això, no?
Sí. Especula seculorum. Amen. Especula seculorum.
Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de la bondad de nuestro Señor. Disculpad un momento, queridos feligreses, que me están comunicando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no podemos construir porque hay unos ocupas? Pues que venga la policía y los echa a hostias. ¡Coño! 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 ¡Coño!
Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar.
Entera. No tuvo la culpa. Nació en familia muy rica. Le sobra tiempo y dinero.
Y nada le salpica.
Cuando el mamón explotó sus propiedades,
vaya.
Precio de su conveniencia. Baja ya los alquileres,
que ya no puedo pagar.
El precio que tú me pides es algo descomunal. Me echa la soga al cuello pa' poderte tu forrar. Y encima me echa del piso para poderlo vender y quitarte los problemas que te dan el alquiler. Y a puerta tapada sigue
y especula tú muy bien.
Barcelona, el millor hotel del món. Un cop aprovada la llei del dret a l'habitatge, aquest marc general, es comencen a entreveure les línies de desenvolupament. Una de les següents mesures de la Generalitat serà l'aprovació del reglament regulador de l'ús turístic dels habitatges. De què estem parlant quan diem això? Estem parlant d'aquests propietaris que lloguen els seus pisos per dies a turistes que passen per Barcelona. Bueno, turistes que venen a veure la marca Barcelona. Fins ara això era il·legal. És un acte que realment perjudica moltíssim els veïns i veïnes que han de compartir el seu dia a dia amb aquest tragí de persones que entren i surten. I bueno, això era il·legal. Però ara el que s'està fent és implementar un marc legal perquè això es pugui fer. Tot i que fos il·legal fins ara, hi havia agències que feien de mitjanceres, tal com mostra el blog d'una agent de la Barceloneta, que es diu La Barceloneta també amb l'aigua al coll, que bé, és complicadíssima la pàgina web, però bé, en tot cas us la dic a poc i qui vulgui la pot consultar. És la Barceloneta amb l'aigua al coll, blogspot.com. En un futur, per tant, tot especulador, petit, gran o mitjà, podrà forrar-se comprant i venent pisos amb el mercat dels turistes. De fet, els turistes és el gran mercat, ja que van i per una nit et poden arribar a pagar 100 euros, 200, el que tu els hi demanis, i si t'ha vist no m'acuerdo. Això també està generant l'expulsió de veïns i veïnes perquè s'està convertint en una tàctica de moving bastant habitual. Aquesta mesura fomenta clarament l'especulació, que és prohibida per la Sagrada Constitució Espanyola. El Jordi Hereu ja ha dit la seva. Diu que controlaran aquesta mesura no expulsi els veïns dels seus barris. Jordi, ja ni tan sols ens fa gràcia. Cuidado con tu casa, bandolero de dinero, que te porta la gente especulando así.
Bé, a el Jordi li dedicarem després, ara tot seguit, una cançó. I bé, podríem parlar d'això que has comentat, de la marca registrada. De fet, no fa gaire es va publicar el Barcelona Marca Registrada, també amb un .com, és a dir, amb una pàgina web que conté el mateix que el llibre, a Virus Editorial, i és un llibre que, si no el coneixeu, us el recomanem molt i molt. El que volen, evidentment, és això, o sigui, convertir la ciutat en una ciutat que sigui ideal per visitar-la, pagant, diguéssim, els que hi vivim, que sigui infumable per viure-hi. Una ciutat que tot són grans superfícies, tot són fires, tot són mega...
Eventos.
Mega eventos.
Cada cop més, sí,
en definitiva, és turístic, ara ja.
Sí.
Que... Barcelona no té cap gràcia avui en dia. I baixar al centre de la ciutat és horrible, és horrible.
Estan matant la vida dels barris i tot només per ser una ciutat postal i una ciutat de parador.
A mi realment em fa gràcia el Jordi Hereu, que sempre diu que no té varetes màgiques, doncs de vegades sí que se les treu de la butxaca, no? Sembla que quan hi ha un problema amb els promotors, realment els grans propietaris, sí que té una vareta màgica i diu, plim, plam, plum, aquí això és legal.
Uà, no? Pel gran capital sempre hi ha varetes màgiques.
Sí, senyor.
Doncs, bueno, li posem la cançó al senyor Hereu.
Amb tot l'amor.
Del món.
Si no t'arriba el sol, te n'anirà.
coses que explicava el llibre que comentaves, Barcelona marca registrada, era com en els últims anys les transformacions que ha viscut a Barcelona en aquestes dues últimes dècades han obeït l'intent de competir en el mercat mundial de ciutats globals, no? Barcelona s'ha transformat en aquest objectiu i les places hoteleres, els grans events, la transformació dels barris, etc., les grans superfícies, tot ho hem de veure des d'aquesta perspectiva, no? I l'intent és clar, les varetes màgiques per arreglar els problemes dels ciutadans de Barcelona no existeixen perquè estan treballant per un altre objectiu, que és fer la ciutat rendible al capital, no? I atractiva al capital, i és el que hi ha.
Bé, doncs hem parlat del preu concertat de Catalunya, de les mesures aquestes de cara a Barcelona, i ara passem a, diguéssim, al bloc internacional, no? Al bloc de fora d'aquí del nostre entorn. Hem de, d'una banda, comentar que el relator de les Nacions Unides, en Milan Kotari, que també va tenir una participació quan el 2006 es van fer els desallotjaments de la Macabra, etc., segurament el recordeu, el Milan Kotari aquest març a Ginebra ha presentat, diguéssim, el seu informe sobre la situació de l'habitatge en general a l'estat espanyol, i bueno, és també per sucar-hi per les conclusions. El Milan Kotari demana, igual que nosaltres, mesures estructurals i demana mesures immediates. Tenim una situació que pràcticament és com per cridar els cascos blaus que vinguin a ajudar-nos a acabar amb l'especulació, perquè aquí a l'estat espanyol han arrelat molt i molt. I bé, també podem, amb el tema de, diguéssim així, internacional, recordar que el primer dilluns d'octubre cada any és la dia internacional dels inquilins o dels habitants, i a començaments d'octubre a UB de Vivenda estem preparant unes jornades i, diguéssim, una tornada a tenir més presència al carrer, etc. Ja us anirem informant. I després també volíem, amb aquest bloc, diguéssim, de notícies de l'exterior, entre cometes, no tan exterior, volem recollir el fet que la Fiscalia a Madrid ha demanat entre 5 i 6 anys a 9 companys i companyes de l'Assemblea de Vivienda de Madrid. Podeu seguir el tema a la web detenidosporunavivienda.org. I això arriba, això que no arriba a les primeres planes, perquè evidentment sembla que no, amb això no li volen donar importància. El que sí que veiem a les primeres planes és com es permet als estafadors, als prevaricadors, als xoriços, que s'escaquegin amb fiances que són irrisòries, tenint en compte el que han arribat a acumular i a robar. I teniu les notícies dels casos del Roca, de Marbella, del Julián Muñoz, o el tema del Carlos Fabra a Castelló. Vull dir, si ho posem a la balança, que parlant de justícia és la típica metàfora, és com per mosquejar-se, com a mínim, no? Que d'una banda gent per seure's al carrer i protestar pels preus de l'habitatge i per la situació de dificultats davant de l'habitatge i la precarietat s'estiguin plantejant 5 i 6 anys de presó i multes bestials, i que gent que ha robat centenars de milions se'ls demani una fiança i se'ls deixi al carrer només per aquesta fiança, és com bastant indignant. No penseu?
Sí, de fet, els detinguts són de la primera sentada, si no m'equivoco, de Madrid, i va ser un intent claríssim de desarticular el moviment. O sigui, ja des de l'inici sortia amb la destral per davant perquè realment aquestes sentades no es repetissin, cosa que no van aconseguir ni de bon tros, però sí que van quedar les seves seqüeles, no? Que és això, una deuda impressionant per un grup de gent que no participa, que no forma part de cap sindicat ni de cap organització política, que simplement es reuneixen per protestar per el dret a l'habitatge. Doncs posar una deuda econòmica sí que pot ser font pot desarticular completament el moviment.
Nosaltres de Barcelona tenim tota la solidaritat des del primer dia, ara aviat farà 2 anys d'aquests casos, I de totes maneres el que ens van comentar ells mateixos venint a l'assemblea és que clar, que els temes s'estiren anys i anys, poden encara trigar un any a aclarir judicialment el tema, amb tot el que això representa de situació d'inseguretat i de precarietat per tots els detinguts. I bé, ja dic, el cas a Espanya és bestial a nivell del tractament de la justícia amb els casos d'especulació.
Sí, més allà de ser indignant, crec que il·lustra perfectament la funció de l'estament judicial, no? Que no és altra que garantir la pau social perquè el capital pugui seguir acumulant i, bueno, si hi ha algunes irregularitats, doncs, bueno, haurem de fer el paripé, especialment per legitimar també que la justícia i l'estat de dret, etcètera, treballa perquè les coses tinguin un mínim de formalitat, però, bueno, sabem que és de cara a la galeria, no? Que en realitat estan per lo que estan, i els lladres de guant blanc que comentaves, però, bueno, faran una passadeta ràpida pels calabossos, esquitxaran la billetera i cap a casa, no? Seguir especulant.
Els lladres ja no van a presó i, bueno, tenim una cançó.
De fet, l'últim que volia comentar és que a Barcelona també vam patir aquesta mena de criminalització al principi del moviment. A l'octubre del 2006, doncs, ja es va anul·lar la cumbre de ministres de vivienda que havien de venir a Barcelona i no van voler venir perquè tenien por del que podíem arribar a fer amb globus a les mans.
Sí, això va demostrar la seva hipocresia.
Són
perquè
armes de destrucció massiva.
Els feia por realment el fet que anessin de manera pacífica i es van muntar pel·lícules i paranoies que, evidentment, la ciutadania, jo crec que en la seva majoria no se les va creure ni de lluny, però, bueno, que va ser l'excusa que van posar. Si us sembla, posem la cançó aquesta de Narcís Peric i la Caravana de la Bona Sort, que diu que els lladres ja no van a presó.
Seguim endavant, tenim a la Chacón fent de ministra, bueno, està fent de ministra de defensa.
Viva Honduras!
Viva! I ara tenim una nova ministra de l'especulació, que es diu Beatriz Corredor, i, bueno, com ja he dit, és la nova ministra de vivienda. Les seves dues primeres intencions fan tremolar, entre d'altres coses, promet la construcció de 150.000 habitatges de protecció, i també vol fer el mateix que ha fet el Montilla, i és començar a especular sobre un futur pacte de l'habitatge a nivell de tot l'Estat. A aquesta senyora li falten idees. Si realment, si vol idees, aquí van dues, entre d'altres. Jo us animo a que participeu. Per una banda, jo li ofereixo la possibilitat de que faci, per favor, ja un preu màxim de tassació, tant de compra com de lloguer.
també desgravació del lloguer un altre cop i bueno, mesures que protegeixin més a l'inquilí en els contractes de lloguer. A més, jo li preguntaria a aquesta persona què és el que pretén fer amb la bombolla ara que ha esclatat, que ens han pastifat, què farà amb els particulars que tenen hipoteques caríssimes amb preus de pisos molt més baixos del que realment és el deute en si. Què pretén fer? No ho sabem, però bueno, aquí li deixem això, si és que ho escolta.
Jo des d'aquí sí que li hem de dir és que com a mínim es miri els manifestos que ja n'hem fet, que ja n'hem fet uns quants, tant a nivell de Catalunya com a nivell estatal, i que es plantegi que encara no han agafat ni tan sols per estudiar-s'ho, no? Cap de les propostes, de les mesures estructurals i les mesures immediates que abans comentava, que són les que nosaltres proposem. I bé, estaria bé que contestés com a mínim aquest manifest, doncs que ens digui que no pot ser, perquè és que nosaltres llavors li podrem dir que Europa és, perquè el que estem demanant a més és que són lleis i actuacions que s'estan portant a terme a Europa des de fa molts anys i que de fet han fet que l'especulació no sigui tan salvatge com és aquí a l'estat espanyol.
Clar, és que nosaltres li posem un manifest sobre la taula, però hi ha gent que li posa un maletí. I sí. Aquí tenim les de perdre, eh?
My color.
Sí, comença a marmar també, però tiren pel maletí. No
nosaltres manifest. El maletí el posem pels detinguts.
Això.
Sí.
Però vaja. S'ha
de fomentar els pisos buits, o sigui, pisos de lloguer assequibles i a saco.
Jo quan l'aixecón, parlant de ministres, no? Quan va dir allò de... Capitán mande firm, pensava que anava a dir mande firmar hipoteques, no? Perquè com que no s'estan firmant, no? Però va resultar que no, que ja s'havia posat.
Un dia d'aquests igual.
Qualsevol dia diu, capitán, mande firmar hipoteques, perquè és que no venden un pis en la puta vida.
Ves a saber, igual porta l'exèrcit, per fer desnonaments o fotre al carrer.
No tanquis idees!
Amb el tema de les hipoteques i donar idees, a mi és un tema delicat, no? Quan li preguntem a la ministra, no? O al responsable aquí de la Generalitat, i tal, escolta, perquè em sembla que ja han fet una proposta de la Generalitat de fotre no sé quina milionada per anys d'excedència pels hipotecaris que estarà posant l'administració, és a dir, tots i totes donant pasta una altra vegada als bancs, o sigui, diner públic, no, que s'estarà desviant per això, per seguir mantenint amb respiració assistida la bombolla. No?
És Sant Tornem-hi, perquè és que, de fet, durant aquests últims anys, el 80% de la despesa de l'Estat radicava amb el fet de la desgravació fiscal per compra. No? És el que a molta gent acabava comprant perquè això li desgravava. Que això és una manera de fer pagar als que no són propietaris la propietat, no?, dels que són, perquè clar, tot aquest 80% de calés que no van cap a Hisenda són calés que han de sortir després d'impostos indirectos, etc.
I a més que són ajudes que només reben els obrers, és a dir, les que estan treballant amb nòmina, tota l'economia submergida.
Els assalariats, exactament. Però, vaja, de totes maneres, a mi em ve al cap això, el tema que posarem ara a la propera cançó, que és la generació Caracol, i bé, no sé, m'imagino aquestes ministres pues, totes amb una closca de caramel a sobre.
Ara tindrà un fill, hòstia, que bonic, eh? Ara tindrà un fill.
Potser no té casa el seu fill, però...
No, patirà molt.
Jo ho dubto, ho dubto. Obrim els ulls.
Els senyors i les senyores ministres patir per qüestions econòmiques... No. Igual altres mals de caps tenen, no? Però aquest precisament...
De fet, en tot el temps que ha estat l'aixecón de ministra, no s'ha parlat tampoc del fet d'aquestes Esplugues i m'hagués agradat saber què opinava del pla que ho fec i tot això, no? Clar, no tenim una premsa que li faci aquestes preguntes punyeteres, no?
Igual la trucarem un dia d'aquest, a veure si pot venir.
Una intervenció en directe a la ràdio, no?
Sí, per telèfon, sí.
Ara amb la nova ministra li podríem preguntar també pel tema de la canya de Real, etc. Vull dir, és que són...
Que té cachondeo, per cert, que es digui senyora Pasillo, no?
Corredor.
No, és Pasillo, no? Diguem corredor.
Corredores de bolsa, no? També se'n diuen, no? Vull dir, els...
Són com els àrbitres, que tenen un nom d'àrbitres.
Trepitjando en el corredor, no?
En tot cas, la pinta que fa és d'una tecnòcrata que s'haurà de mirar els nostres manifestos i s'haurà de mirar Europa si vol fer alguna cosa positiva. Si no, pues, bueno, farà el mateix que han fet les dues anteriors.
Beatriz, léete el manifiesto.
Sí, perquè sap llegir, no?
Sí. Bé, si us sembla bé, doncs presentem la cançó aquesta del Víctor Naranjo, que, bueno, ja, de fet, el seu vídeo ja porta la... la presentació al mateix so, i comentar que, bueno, que el 8 de maig presentarà un nou disc i es diu Generación Caracol, es diu la cançó. A veure què us sembla.
Señoras y señores, bienvenidos a los servicios informativos. Noticia de última hora. Los continuos problemas de millones de personas en España para conseguir una vivienda digna han provocado manifestaciones.
Tenemos el derecho a una vivienda digna y la vivienda es un derecho y no un negocio.
Se están produciendo declaraciones por parte de los cargos políticos más destacados.
Vamos a dar un gran salto en política para facilitar la emancipación.
El Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que establece esta nueva renta básica de emancipación.
Que nuestro horizonte para los próximos 4 años es el que todo que desee trabajar pueda hacerlo.
Mientras, centenares de miles de personas de más de 30 años siguen viviendo en casa de sus padres.
Se llama Víctor Naranjo. Tras años de escenario, está preparado. Sus canciones tocan los temas de hoy en día. Vivimos una generación caracol.
Generación caracol, pues la gente joven lo tiene muy complicado para salir de casa, ¿no? Para emanciparse, porque está todo muy caro, la especulación, etcétera. Y también, bueno, en el fondo tenemos que reconocer que nos cuesta un poquito salir del caparazón, ¿no? Pues sí, somos un poco generación caracol.
Tengo más de 30, aún estoy refugiado en casita de mamá. He tomado una determinación para que mi vida pueda cambiar. He encontrado un alquiler de ocasión, el tamaño ideal de mi nipón. Lo comparto con un friki y un fakir. De jardín tenemos un gran perejil. La seta de un pitufo tiene más donde amueblar. Espero que Ikea nos salvarán. No soy milebrista, ni llego a fin de mes. Con 80 aquí me veo, ¿tú qué crees? Caracol, caracol, es mi generación. Nuestra casa es nuestro cuerpo, por la especulación. Caracol, caracol, hay una solución. El gobierno hará más puentes con buena distribución. Tengo más de 30, aún estoy pensando que quiero ser de mayor. Mientras tengo una gran distracción, PlayStation y el macro botellón. Hay quien sueña con un gran loft, ir a cócteles en la bolsa y en el golf. La hipoteca me conformo con pagar, que no dure toda una era glacial.
Nos venden muchos cuentos, todos los estamentos, que los cambios morbulentos llegarán. Y el partido pesadilla, y solo nos anima a consumir, no producir y no crear.
Caracol, caracol, es mi generación. Nuestra casa es nuestro cuerpo, por la especulación. Caracol, caracol, hay una solución. Volveremos a las cuevas del hombre de Cromañón.
Los ladrones del ladrillo venden ya en la luna y hasta en el fondo del mar. Conformista no es mi aspiración, mas no es fácil salir del caparazón.
Caracol, caracol, ¡eh! La cueva ocuparemos donde vivía Quincón. Caracol, caracol, es mi generación. Nuestra casa es nuestro cuerpo, por la especulación. Caracol, caracol, hay una solución. El gobierno hará más puentes con buena distribución.
Bueno, després que, ara passem a una altra notícia, tots suspesos es titula, eh? Després que la immobiliària Llanera suspengués pagaments, la bola de neu va començar a fer-se gran. Fa pocs dies, ojo al dato, Expofincas també va anunciar la suspensió de pagaments. Si no fos pels saturats, pobrets, podríem organitzar una festa per cada immobiliària que tanca. Però no són els únics que suspenen. Cada cop més persones s'acullen al procediment de suspensió de pagaments, ofegats per l'ascens de l'Euríbor, per molt que s'està contenint des del Banc Central Europeu. Cada cop es donen més situacions de crisi habitacional relacionades amb la hipoteca. Si el vostre endeutament supera el 40% de la vostra renda, us podeu acollir a les suspensions de pagament que la llei concursal del 2003 va obrir a les famílies i les persones individuals. Aquests procediments permet obrir el concurs creditor i renegociar el deute amb ells. Ja sabeu, si l'Euribor us apreta, ajuste de cuentas.
Ahir mateix hi havia una notícia al Público, al diari Público, que deia que allargar la hipoteca cuesta sale caro, i feia una mena de comparatives. I tot i així, és que clar, és que la gent s'hi ha de posar. I si hi havia gent que li quedaven 20 anys d'hipoteca, doncs ara se l'ha de passar 30, i amb això pagaran doncs 10.000, 15.000 euros més del que pensaven pagar. És realment l'esclavitud, l'esclavatge, diguéssim, del segle XXI, és el tema de la hipoteca, és una cosa salvatge. I a la vegada, Fotocasa presentava a la seva web una enquesta que deia que el 53% de la gent hipotecada s'estava plantejant, o sigui, volia pagar menys ara, però clar, acabaran pagant molt més si és que arriben a poder cancel·lar la hipoteca d'aquí 20 anys.
Jo volia comentar, relacionat amb el principi de la notícia, tot això de les immobiliàries que estan fent fallida o coses d'aquestes, volia recordar el cas de Colonial. La Caixa va vendre Colonial l'any 2006, al juny, a un preu de 67 euros l'acció, i avui en dia Colonial està al 0,80 euros preu d'acció, i a més
0,80 d'acció.
Sí, bueno, i a més ha estat suspesa la cotització 3 vegades aquesta setmana, i el Colonial per intentar renegociar el seu deute amb els 14 bancs que tenen interessos amb ell, doncs el que ha fet ha sigut fer una dació en pago, o sigui, ha fet, bueno, pues té canvi d'accions per la deuda a un preu de 2 euros l'acció. Imagineu-vos, la Caixa també està darrere de tot això, perquè també té
tractes,
no? Sí, bueno, de fet té deutes. La persona que va comprar Colonial doncs tenia crèdits amb la Caixa per poder comprar Colonial.
O sigui, aquest sí que jo me lo como
totalment.
No, és que jo, bueno, sé de bona tinta, i ara a la meva feina hi ha un procés de lloguer.
On treballes, Marcos?
No ho digui.
Treballo a la Gestapo. Doncs, i clar, la Colonial...
És una gestoria, no? Gestapo,
molt bé. I, hòstia, ara ho entenc tot. Ja. Vale.
Però que era exactament això, de lloguers? Que...
Clar, doncs, estic treballant jo pagant un lloguer a certa empresa. Ah. Clar, ara resulta que aquest lloguer es pujarà.
Vale.
Uh-huh. Jo el que he vist és superofertones de si te compres una casa te regalamos el cotxe, no ho heu vist,
sí,
això?
Sí, te regalamos
los muebles
y el novio y las
vacaciones.
Dos por uno n'han arribat a oferir.
No, hipotécate hasta de aquí al 2050 y empieza a pagar en septiembre, o sea, però hipoteca des del 2050.
Però això és està de puta mare, perquè si tens fills et donen 2.500 euros, i si no pagues tu la hipoteca ja la pagarà el fill, vull dir que...
No, ara seriosament, hi ha moltes famílies que s'estan trobant, i famílies immigrants que s'estan agafant, que s'han agafat els dits. Jo recordo una de les primeres pancartes, que era aquella de no te pilles los dedos, al principi de les mobilitzacions, i és que realment, dos anys després, s'ha vist que tot el que dèiem, que ens deien que estàvem bojos per dir que els preus podien... O sigui, que la bombolla podia petar. Doncs ara fa gràcia, perquè és que tothom que t'estava dient això ara et diu que... Fins i tot diuen, sí, ja lo decía yo, no? Gent que... I els polítics i tots. Sí.
I el fet de que no s'estiguin venent tantes cases també està provocant que els lloguers estiguin pujant fins a uns nivells, vaja, insòlids.
Això és el sagnant, i a més no es controla ni per metre quadrat, ni... Sí. No es controla en absolut el preu del lloguer.
Una per donar bones notícies, però tant per hipotecar-se com per marxar a lloguer és la pitjor temporada, o sigui, el pitjor moment, vaja.
Perquè el diari l'altre dia també deia que si alquila piso por 600 euros, más ayuda, no? O sigui, estem parlant de 810 euros.
Sí, descarat a tope.
Sí, sí, lo de les ajudes ja ha quedat claríssim que no ha sigut més que inflacionista i més que, bueno, de cara al que, no sé si... Ja, nosaltres ja ho hem comentat més d'una vegada, això ha desmobilitzat a les ciutats mitjanes i ciutats petites, doncs ha desmobilitzat moltíssima gent jove que estava començant a protestar pel tema de l'habitatge, perquè estaven pagant 400 euros de lloguer, però clar, si els hi paguen 200, doncs passen a protestar per altres urgències, perquè clar, motius per protestar no hi falten, no, en aquest món, desgraciadament.
De moment diuen que els hi pagaran, encara no conec a ningú que hagi cobrat aquest ajut.
No, i a les ciutats grans encara més difícil, no? Però, vaja, La qüestió és que eren unes mesures que no... que era fotre benzina al foc i s'estava veient i encara
es
veurà més.
Just abans de les eleccions.
Sí. Bueno, podíem posar una cançó per després passar a la secció d'UB de Vivències, que és la, com li diem, a la nostra secció d'entrevistes.
Camelo.semos, no tendràs casa.
Cosas y tal como pinta, nene, tengo que darte una mala noticia. No tendrás casa en la puta vida, no tendrás casa en la puta vida. Más te vale que tus viejos anden muy sobrados de guita. También puedes intentarlo jugando a la primitiva, porque currando lo tienes claro si tú sueles...
Bé, doncs tenim amb nosaltres el Guillem, que a més de ser de Can Masdeu és membre de l'Assemblea en Defensa de Collserola, i li farem unes preguntetes sobre el que està passant a Collserola i què podem fer nosaltres com a persones per intentar donar suport a la resistència una miqueta. Bona tarda, Guillem.
Hola, bona tarda.
Bueno, per començar, ens podria explicar una miqueta la geografia de Collserola per ubicar-nos, quines poblacions abarca, per on s'extén?
Sí, doncs Collserola és un massís, diguem, en realitat, que està a la serralada litoral i estaria limitada per el Besòs al nord, el Llobregat al sud, Barcelona per una banda, no?, per la banda de Solana, que diguem, seria més o menys sud, i a la vessant nord seria la part del Vallès, no? Llavors agafa, doncs, des de Barcelona, tots els municipis que circunden la serra, doncs, són uns 9 municipis, doncs, Badalona, Ripollet, Cerdanyola, Sant Cugat, després, bueno, també hi hauria dins de Barcelona, segur que, doncs, la part de Vallvidrera, tot el que és Valldoreix, etc., doncs, també són parts de Barcelona que ja estan a l'altra banda de la serra, no?, fins i tot. I, bueno, Sant Cugat, com deia, després també està Sant Feliu, Esplugues, etcètera, no? Vull dir que són uns quants municipis, no sé si més d'algun, que rodegen la serra, no?
Déu-n'hi-do. I què està passant per allà a Collserola? O sigui, quins són els projectes que ara per ara amenacen l'entorn natural de Collserola?
Bueno, geogràficament, abans de... molt lligat amb això que em preguntaves ara, hem de pensar normalment des de Barcelona, sobretot els barcelonins i les barcelonines, pensem que Collserola, doncs, és el Tibidabo i els quatre turonets que veiem al costat, no? El que veiem des del carrer Balmes, no? Passeig de Gràcia. En realitat, Collserola, històricament, no?, avui queda una petita part del que era, no?, però històricament, doncs, agafava tot el que era el Carmel, per exemple, o part de Nou Barris, on estem ara nosaltres, aquí a les Roquetes, etc. Tot això era Collserola, no?, i la Vall d'Hebron, etc. No? Tot això ha estat progressivament sent absorbit per la ciutat. Però ara mateix la visió que tenim els barcelonins encara és molt esbiaixada, molt poca pròxima a la realitat, no?, perquè hem de pensar que 4,5 milions de persones viuen al voltant de Collserola. No és que Barcelona estigui envoltada de verd, no?, d'una serra com Collserola, de Serra Marina, etc., sinó que Collserola és una petita taca verda envoltada d'un entramat urbanístic, industrial, d'infraestructures, de comunicació, sobretot, etc., molt, molt important, no? De fet, la mateixa Comissió Europea reconeixia que l'àrea metropolitana de Barcelona és un dels territoris europeus més esquarterats, més urbanitzats, amb un percentatge de metres quadrats i d'hectàrees més elevat, no?, urbanitzada. I, clar, aquesta sobrepoblació, doncs, té un impacte important, sobretot perquè el model de creixement que s'està impulsant des de fa dècades, no?, per part de l'Ajuntament i de la Generalitat i de Mancomunitat de Municipis, etc., en el seu moment, és d'expansió com taca d'oli, no?, d'un creixement en lloc de la ciutat compacta, que és el que el conseller d'Obra Pública pregona, no? Diu, no, no, apostem per la ciutat compacta, etc. El que s'està fent, el model urbanístic català és de creixement amb taca d'oli, de la casa adossada amb jardinet i piscina, no? I ara veuen també els problemes d'aigua, etc. La irracionalitat i la insostenibilitat. Llavors, parlant d'agressions, de fet n'hi ha moltes, no? L'important és adonar-se'n que hi ha un moviment en defensa de la serra que té més de 10 anys d'història, que reclama des de fa més d'una dècada la declaració de parc natural per garantir la protecció de la serra i la desprogramació, que és molt important el tema, de les infraestructures i les reserves de sol previstes en el Pla General Metropolità, no? Un Pla General Metropolità que mai hem de perdre de vista, que és del 76, és a dir, és pre, entre cometes, democràtic. I això, no? El que passa que el model de creixement franquista, no? Del desarrollismo franquista que tant criticaven molts intel·lectuals o gent d'esquerra, etc., i en general pràcticament tothom, no? En democràcia, és el mateix model que s'ha estat tirant endavant durant les diferents legislatures, tant des de l'Ajuntament de Barcelona com per part de la Generalitat, no? I aquest model el que implica és, pues, anar creixent cada vegada més en detriment de la serra, tota una sèrie d'infraestructures previstes en el Pla General Metropolità, com el túnel d'Horta, el túnel de Vallvidrera ja estava previst i ja es va fer, no? I el túnel d'Horta, pues, és un exemple similar, està previst en el Pla General Metropolità i tenen previst fer-ho. De fet, en el Pla d'Infraestructures fins al 2012 ja preveuen que el faran, ferroviari o no sé què tal, però el faran. Després també hi ha el vial de cornisa que anirà per la vessant del Vallès, diguem, de Collserola, des de Montcada fins a Molins de Rei. Veus, aquest és un dels que m'he deixat, dels municipis, fins a Molins de Rei, tallant com amb una ganivetada totes les valls de la vessant d'Obaga, no? De la serra, que és molt frondosa, té unes valls i amb uns boscos impressionants, no? Pues, bueno, tot això quedarà esquarterat també per aquesta nova via de comunicació, no? Aquest vial. Després també hi ha la interconnexió amb la MAT, passarà per Collserola, perquè Collserola ja té unes quantes línies de molt, no de molt alta tensió, però sí d'alta tensió importants, no? que s'enllacen unes per aquí, aquí a Nou Barris, altres també per Esplugues, etc. Pues, encara s'augmentarà més la infraestructura de transport d'electricitat, no? a la serra. Tot això fa que els riscos que des de fa anys venen apuntant tant els tècnics, diguem, acadèmics com les persones implicades en la lluita per defensar la serra, tots aquests riscos, aquestes noves agressions, el que fan és posar en perill definitiu el que és la supervivència dels ecosistemes, dels valors naturals, dels paisatges, dels usos que encara es conserven a la serra, que malgrat que s'ha reduït molt del que havia sigut històricament, encara es conserven coses molt interessants, no?
Molt bé. I suposo per portar aquestes reivindicacions, per reclamar-les, que és una mica declaració parc natural, no? Com deies, uh-huh. I que s'aturin les obres previstes. Va ser el diumenge 13 d'abril que més d'un miler de persones van pujar cap al cim del Tibidabo, bueno, per això, pel tractament de Collserola com a parc natural, i van marxar des de diferents punts, des dels diferents municipis que comentaves abans, cap al parc del Tibidabo. I quina valoració en feu des de l'assemblea de l'acte? Bueno, veu considerar que hi havia prou de gent, que es va fer sentir en els mitjans de comunicació?
Sí, la mobilització aquesta és important destacar en quin moment es dona, no? Com et deia, fa 10 anys que es demana que es declari parc, s'exigeix, no?, la declaració de parc natural, però estem en un moment, la legislatura passada, la Generalitat ja va prometre que en aquella legislatura farien la declaració de parc natural i finalment no es va fer. Sembla que arribarà en aquesta legislatura, però el que és rellevant és que en aquests últims mesos la Generalitat ha estat negociant amb els diferents ajuntaments quina part del seu territori quedava dins del parc i quina quedava fora. És a dir, que aquesta declaració de parc natural, que durant una dècada s'ha estat exigint per garantir la protecció de la serra, finalment la declaració de parc natural que farà serà garantir el creixement dels municipis en detriment de la serra. És a dir, garantirà que totes aquelles reserves de sòl programades en el PGM i totes aquelles reserves per infraestructures doncs quedaran fora del parc i, m'entens, no? La zona protegida es reduirà i no servir, és un parc natural que no ens serveix de res, que és una trampa, no? Que en realitat el que fa és sentenciar de mort la serra. Aleshores, per això també aquestes mobilitzacions recents, aquests últims mesos hi ha hagut un procés interessant d'autoorganització de base de col·lectius de tots els municipis de la serra, que ens hem estat trobant, hem estat fent jornades una mica per defensar activament la serra. En aquest, fruit d'aquest procés es va fer una acció el passat 8 d'abril, la setmana abans del diumenge aquest 13 d'abril de la Gran Marxa Popular, doncs es va fer una acció que es va ocupar el hall, no, el vestíbul de la Secretaria General de Medi Natural, perquè no oblidem que Medi Ambient és el que es baixa els pantalons d'alguna manera i diu sí, vinga, retallem el parc i no passa res, no? I després del 13 d'abril la idea era això, no? Fer una gran marxa popular amb el moviment en defensa de la serra, que com que la serra, pues això, la compartim amb el Vallès, amb el Baix Llobregat, etc., pues, hi ha gent activa des de totes aquestes poblacions en la defensa, doncs tot la gràcia era trobar-nos a confluir, visibilitzar això, no? Com el moviment s'està organitzant i com vam ser capaces de mobilitzar 1.500 persones, no? Més o menys el diumenge passat 13 d'abril. El que passa que, bueno, aquesta mobilització l'havia convocada i després la vam assumir com a pròpia també aquests processos més d'autoorganització de base que està ben recentment, no? Però la convocatòria original sortia de la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola, que durant aquests últims 10 anys ha estat l'òrgan de coordinació del moviment en defensa de la serra, no? La valoració que fem és que, bueno, és positiu, no?, que tota aquesta gent es mobilitzés no per, vull dir, per una cosa com és pujar caminant al Tibidabo, que tampoc no és res de l'altre món, però no és sortir, diguem, a la plaça Universitat, ja és una aposta, no? Però, clar, amb això no n'hi ha prou, no? I, a més, el dia 8, no?, el dia de l'acció a la Secretaria de Medi Natural va coincidir amb la declaració pública, no?, van fer públic el que serà el nou pla director metropolità. I també aquí Collserola té alguna cosa a dir. És a dir, aquests dos plans...
Què és el pla director aquest?
El pla director metropolità és el que vindrà a substituir el PGM aquest del que parlàvem de l'any 76, però que, bueno, les bases fundacionals i la lògica i la ideologia i el model de creixement que hi ha darrere el pla general metropolità és exactament el mateix amb el que ara venen amb el pla director metropolità aquest, no? I confirma tot això que t'estava dient, totes les infraestructures, les agressions que a Collserola i a altres. En canvi, quan el presentaven públicament, bueno, és això sempre de... com ens prenen el número o com intenten enganyar-nos amb el discurs als governants, no? El presentaven el pla aquest com que ciutats compactes, protecció, més zones protegides, més espais naturals protegits i una ordenació lògica i coherent del territori, tot exactament el contrari del que fan, no? Del que preveu el parc, que el pla general i el pla metropolità aquest, que és pues más de lo mismo, no? Més creixement, més asfalt, més taca d'oli, més infraestructures totalment insostenibles i innecessàries que només serveixen per acumular capital, no? Que és el que es tracta.
Sí, per suposat. Ahir mateix hi havia una marxa per arribar a la marxa pel decreixement, uh-huh, no? A Barcelona, exacte, reivindicant una miqueta que potser hem de parar de créixer i començar a plantejar-nos les coses. Bé, Parc Natural, sembla que l'Ajuntament de Barcelona no té cap interès en declarar-lo. El que sí que té interès és en ampliar el parc d'atraccions del Tibidabo. Amb això sí que no té cap problema en tallar... Sí. Les alzines i...
Sí, sí. És interessant destacar el paper que està jugant i ha jugat a l'Ajuntament de Barcelona amb tot aquest procés que encara no ha acabat, no?, de declaració de parc natural. L'Ajuntament de Barcelona va ser un dels que més impediments hi va posar en la negociació amb la Generalitat, més fort es va posar en la negociació, que no volia cedir ni un centímetre, no? La seva reivindicació, ja ho havia dit fa ja mesos, era una franja urbanitzable a la vessant barcelonina, no? És a dir, que seguir creixent, seguir pujant la ciutat a la serra, i bé, ho ha aconseguit, no? Sembla, van fer públic el 30 de gener, em sembla que va ser, sí, el d'Urbanisme, el Bragado i algú de la Generalitat i tal, van fer públic l'acord al que havien arribat Ajuntament i Generalitat, que consisteix en la definició de 8 EPRES, que són espais...
Herpes, dius?
Herpes, sí, una de les coses que fèiem és que a Collserola li han sortit uns herpes, no? Aquests 8 herpes, no?, són espais periurbans de regulació espacial i són una figura de protecció que s'han tret de la màniga per poder parlar de zones protegides que en realitat s'enjardinaran o s'hi construiran equipaments, no? A més, seran gestionades per la Generalitat, és a dir, estaran excloses del parc, la gestionarà la Generalitat, no Medi Ambient, no? com és el cas del territori dins del parc, i a més l'Ajuntament hi podrà construir, bàsicament, que és el que ell volia. No?
I que faran un cap mig del Tibidabo?
No, però és que la història és molt forta, perquè ja sabem que quan diuen equipaments diuen pràcticament qualsevol cosa, no? Però és que a més són equipaments que havien promès als barris, i en lloc de posar-lo als barris on fan falta, mm-hmm. però on viu la gent... Pues no, els mouen cap allà dalt, com tu dius, potser el foten al cap a Camp Masdeu, no? Que la gent haurà de caminar un quart d'hora amb una ulça, amb un apendicitis per a d'urgències. I per altra banda, el que faran és aquests solars on estaven destinats els equipaments a dins dels barris, pues, per especular i per construir pisos o hotels o el que faci falta. No? Mm. I aquesta és l'aposta de l'Ajuntament.
Clar, és que en matèria d'habitatge, bueno, sabem que el que comentàvem abans, que el creixement no és sostenible, en qualsevol cas, i que per tant...
Ni desitjable, jo afegiria.
Ni desitjable. I que el tema no és construir més, sinó facilitar l'accés a l'habitatge buit que n'hi ha clar. Molt a Barcelona, no? La ciutat compacta que comentaves.
És increïble com... Bueno, nosaltres ho estem veient, no? La nostra generació ho pot veure perfectament. Fa 15-20 anys pues, quedava... els barris, diguem, tradicionals, obrers, històrics, no, de Barcelona, pues, estaven degradats perquè l'Ajuntament no invertia en absolut, sinó que deixava que es degradessin, però mantenien aquella vidilla, no, de barri, bueno, la seva identitat, la seva cultura pròpia, cada barri la seva història. No? Quan hem vist com s'ho han carregat d'un dia per l'altre, perquè què passa? Que Barcelona no té espai per créixer. Llavors, les dues solucions ràpides que vam buscar va ser... tirem el que està construït i ho tornem a aixecar de nou, visca la Pepa, no? Fem pasta pel mig, canviem la població amb una que tingui més poder adquisitiu, fotem negoci, gentrificació, vinga. Per una banda, i per l'altra és, bueno, els pocs trossos que ens queden per créixer no podem renunciar ni de conya, no? I, bueno, llavors ja veiem el que passa, per exemple, amb Collserola, no? Ara doncs, pugem una mica més, encara que els pendents, encara que sigui per sobre la Ronda de Dalt, encara que en teoria estava dins un espai que havia d'estar protegit, mm-hmm. etcètera, no?
Clar, perquè s'estan creant noves infraestructures, noves construccions burgeses i en realitat que s'està destruint també alhora habitatges populars que s'havien...
Ja no és només que siguin burgeses, sinó que són horroroses, no? Tu veus tot el nou edifici que s'ha construït al Raval o a tot arreu i dius, bueno, el que era antic podia estar precari, en males condicions, podia arreglar, però tenia, diguem, alguna gràcia, no? Alguna identitat pròpia, alguna... Jo no entenc els arquitectes d'avui en dia, la funcionalitat i la bellesa i tal, són coses que m'imagino que no els deuen explicat a la universitat o no sé què exactament amb què... No acabo d'entendre. Però amb això, amb aquesta dinàmica que parlàvem de per on créixer i per on no créixer, com que Barcelona està tan saturat, no? Ara l'aposta, aquest pla general metropolità del que parlàvem, és preveu a nivell metropolità, és a dir, ja no la diguem que la dimensió de territori amb la que ells es mouen a l'hora de planificar, ja no és l'àrea metropolitana, sinó ja fa temps que parlen de la regió metropolitana. La regió metropolitana són 137 municipis, des de Vilafranca fins a Granollers. Bueno, és una regió, diguem, molt, molt gran, molt considerable. Aleshores, veient que Barcelona ja no pot créixer, doncs, bueno, què creixerà? No? I parlen de tota una sèrie de ciutats que creixeran, diuen de manera compacta, però tu pots creure, igual que, bueno, que no ens creiem tota la resta de mentides que ens diuen, no? I Collserola, diguem, està al mig de tot aquest creixement. En els últims 15 anys, Collserola ha perdut el 30% de la seva superfície forestal i agrícola. Sobretot les àrees agrícoles són les que cauen ràpid, no? Perquè són les zones planes on es pot construir, no?
Clar, i un cop acabat el litoral de construir, una possible solució, bueno, a part de reutilitzar els espais abandonats a Barcelona, seria la destrucció d'aquestes construccions, no? Aquestes construccions que ja s'han tirat endavant. No sé, en quines zones es podrien dur a terme aquest tipus d'actuacions?
Sí, aviam, posats a somiar, podríem tirar a terra la ciutat judicial, tot el que vam posar per sobre la Ronda de Dalt des de les Olimpíades. No?
Allò ho tirem a terra, de tot, moment, per començar.
Com a mínim allò, però jo més que posats a somiar, que està guai, no? Però a mi el que m'interessaria és donar un missatge de que encara estem a temps de salvar moltes coses, no? Si ens hi posem, això sí. Per exemple, parlàvem d'agressions a Cerdanyola. A Cerdanyola està en marxa, de fet, ja coses que ja s'han construït, el pla urbanístic més gran de Catalunya, que consisteix en 4.000 vivendes, per una banda, un parc de la ciència que li diuen, per un altre, amb el sincrotron. No sé si s'ha sentit a parlar del sincrotron, que és com la cirereta del pastís, no? Que el sincrotron és un accelerador de partícules subatòmiques per fer no sé quin tipus d'estudis així superguais i d'última tecnologia punta i tal. Bueno, és un pepino dins del parc de la ciència que ocuparà un espai també superheavy.
Com has dit que es deia?
Sincrotron.
Sincrotron,
això
és important,
estarà dins
eh?
El parc de la ciència. La part de la ciència es carregarà la natura, no? Bueno, aquesta és la ciència que coneixem, no? que ens han imposat. El pla aquest de Cerdanyola inclou també un nou abocador. A Cerdanyola hi ha hagut 6 abocadors fins ara, doncs construiran un 7è abocador, uns abocadors que evidentment han contaminat els aqüífers, la terra, etc. Fins al punt que hi havia zones que no podien construir perquè estaven contaminades, però ara no sé quin xanxullo s'han tret de la màniga, per al final sí que construiran.
Donde dije, digo.
Sí, i l'abocador faran un altre abocador cap a una altra banda. A més, entre Cerdanyola i Sant Cugat surt el túnel d'Horta, carregant-se el que quedava, el poc que quedava de la via verda que havia de connectar Cerdanyola Collserola amb Sant Llorenç del Munt. És a dir, és un desastre. Tots els municipis de la vessant del Vallès, diguem, creixen d'una manera espectacular, està previst ja, i molts estan ja en marxa, no? Torrenegre, Sant Cugat, la Rierada, Molins de Rei, el Pla que ho fa Casplugues, etc. No? És un desastre absolut. Però encara ho podem parar, aquest és el missatge, no? Encara ho podem parar, de fet estem en ello.
Molt bé. Heu emprès alguna acció judicial per...
La plataforma cívica i dins els diferents col·lectius que conformen la plataforma cívica en defensa de Collserola, pues, durant tots aquests anys s'ha treballat bastant aquesta línia més legalista, diguem, no? De posar denúncies, de fer seguiment dels plans urbanístics, d'anar als plens, etc. No? Que jo no la descarto, no? Crec que no s'ha de renunciar a anar als pocs llocs on encara els hi podem veure la cara i a dir-los les quatre coses que pensem d'ells o això, no? Com a mínim que vegin que no som tan tontos com es pensen, no? I que ens entenem del que està passant. Però jo crec que estem en un moment en què els col·lectius i la plataforma cívica mateixa, no? Que durant aquests anys han apostat més per aquesta línia, s'han adonat com els hem curat tot, pràcticament tot el que suposaven, no? I és un moment interessant en el que molts d'aquests col·lectius i de grups més de base pues, estan plantejant altres línies d'acció, no? I és una mica aquesta és la línia de treball que durant aquests mesos hem estat portant amb l'assemblea aquesta de defensa de Collserola, la nova creació, diguem, des de l'estiu, i una mica el que pretén és esperonar la desobediència civil, l'acció directa, la resistència i la defensa activa de la serra, no? Pues, oposant-se a les obres, parant màquines, anant a les oficines de les constructores o de les administracions que són les autèntiques responsables a dir-los que no pensem deixar que urbanitzin ni enjardinin ni un pam més de serra, no? A deixar-ho clar, a interposar els nostres cossos a aquest progrés destructiu que el que està fent és carregar-se el nostre futur, perquè algun dia no podrem seguir vivint com vivim ara a l'asfalt depenent del petroli per fer-ho tot, que ens ho portin de fora, etc. I haurem de començar a viure una altra vegada en relació a la natura que ens envolta. I com menys Collserola quedi i menys espais naturals quedi i menys zones agrícoles quedin, més complicat ho tindrem per sortir-nos-en. No? És una aposta de futur.
Molt bé, Guillem. Doncs moltíssimes gràcies. No sé si t'has deixat alguna cosa al tinter que ens volguessis recordar. Sobretot ens agradaria si hi ha possibles activitats o organització d'eventos que passaran a Collserola.
Doncs ara estem en un moment que després d'això de la ressaca de l'acció del dia 8, de la marxa del dia 13... estem, pues, després també va vindre allò del Tibidabo que em preguntaves abans, no? Que van tallar les alzines, es va fer una acció de resistència passiva però activa, no? Pujant-se les alzines intentant evitar que les tallessin, finalment les han tallat totes les que pretenien. Jo crec que és el moment de començar a plantejar-se això, la gent de tots els municipis i dels diferents barris barcelonins de Collserola, plantejar-se què passa amb el seu barri, per on s'estan carregant ells la serra i autoorganitzar-se per evitar-ho, no? Si voleu trobar-nos, no serà tan difícil a la gent aquesta que ens estem movent més al voltant de l'assemblea en defensa de Collserola. I hi ha una pàgina web també, salvemcollserola.org o collserolaparcnatural.org, on hi ha bastanta informació també interessant.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies altre cop.
A vosaltres.
I ens veiem a Collserola.
Salut.
Bueno, doncs estem ja a la part final del programa. No volem marxar sense abans explicar-vos què és el que tenim entre mans o què és el que hi ha entre mans a diferents llocs de la ciutat de Barcelona. El 30 d'abril a les 7:30 al Centre Cívic La Sedeta tenim una conferència a càrrec del Josep Maria Montaner, un arquitecte catedràtic de la UPC, i la conferència es titula El dret a l'habitatge. Si voleu saber exactament de què es tractarà, podeu mirar la web d'ATAC, ataccatalunya.org. El 10 de maig tenim el pregó de Supervivienda a les festes de Porta, i el 29 de maig la xerrada Porta sobre la nova inscripció popular de sol·licituds d'habitatges al 20% de la renda, al 20% d'habitatge de la renda.
Hi ha un parell de coses a afegir, sí. Que seria el dijous que ve, el May Day a Terrassa, i el primer de maig alternatiu a Plaça Universitat.
A les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda a Plaça Universitat i a Terrassa el May Day. I després que cap al 17 de maig o el 24 de maig, encara estamos, encara no sabem exactament quan, farem la festa aniversari dels 2 anys de les Assemblees Populars per l'Habitatge. I bé, i bueno, amb agenda això sempre, que cada dimecres a les 8 a carrer Magdalenes, a la PHRP de Magdalenes, que és carrer Magdalenes 13, doncs cada dimecres...
Davant de la papaya verde.
Gran videoclub.
Bueno, això, pues, ja, pues, l'assemblea, diguéssim, del plenari de cada setmana. I bé, en principi ens anem
despedint. No sé si el Guillem té algun acte per comentar-nos.
No, no, deia que la papaya verde i la comissaria de...
Sí, estem darrere...
Sí, està tot.
Estem darrere de...
Estic ben acompanyat.
Sí. Bueno, i això...
Bé, doncs fins aquí hem arribat per avui. Ens despedim des de Ràdio Bronca, l'equip radiofònic de UB de Vivienda, que avui està format per la Cristina, el Pacua, en Marcos i jo, que sóc la Clara, amb la inestimable col·laboració del Guillem de Can Masdeu. I ens escolteu al 104.5 Ràdio Bronca, diumenges a la tarda, després del Carajillo. Per més info, ja sabeu, ubdevivienda.net, i recordeu que nos vemos en la calle. I, per cert... Salvem Collserola a Punt Orc.
Salvem.
Salvem-la, no?
Sí, sí.
Vinga.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Frankistenc i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el Pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ai que ben globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en Matinet.
Oh, benvinguts, passeu, passeu,
de bona i menta focs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick, i la Paradriu, sí, i en Mortadelo, i Lemo, i Guillem Brau, i Guillem Vell, la Caputxeta i Vermelleta, allò feroja el Cagamí, en Cocolissó i en Pomell.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que a casa no hi falta ningú.
Thank you.